Bon dia a tots. És dimecres 1 de desembre, el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, i nosaltres volem commemorar aquesta jornada amb un programa especial des del racó del Campanar. Una hora sencera de programa informant i sensibilitzant sobre la Sida, la que va ser la gran pandèmia de finals del segle XX. Volem recordar el passat per posar el focus i la mirada precisament en com es viu en l'actualitat aquesta malaltia mentre el coronavirus ocupa les nostres vides. Volem donar veu i fer costat als 33.000 catalans que conviuen ara amb aquest virus, perquè la major part dels afectats continua amagant la seva malaltia. I és que explicar-ho, fer-ho públic, no és fàcil ni habitual, i menys en determinats àmbits com, per exemple, la feina. L'etiqueta i l'estigma social que va envoltar la sida a la dècada dels 80 encara és massa present. Per això, a banda de trobar una vacuna, l'altre repte que tenim pendent com a societat és lluitar contra l'estigma. I aquesta és la missió del nostre equip avui, al matí. I la resta de l'any hauria de ser l'objectiu de tots nosaltres.
Tu a Vallès. Quítate la màscara.
Revisiones, repercusiones, mentir por miedo a que te echen, porque las he visto de todos los colores. Relaciones laborales que se tuercen, discriminaciones.
No te pego nada, no te paranoies, no estamos enfermos, no tienes nociones.
I per això, com us dèiem, ens hem desplaçat fins al racó del Campanar per sumar esforços amb Actua Vallès, entitat que treballa per la promoció de la diversitat i també per lluitar contra l'estigma i la discriminació, tal i com ens canten alguns dels usuaris d'aquesta cançó Quítate la màscara, que escoltem i que avui descobrirem com es va crear i gestar.
Qui vos remova totes les màscares que vos teve que colocar, perquè elas no te machucam.
Al llarg del programa també parlarem amb afectats i personal d'Actua Vallès, que, per cert, els trobareu al llarg de tot el dia d'avui instal·lats en una carpa en aquest punt neuràlgic de la nostra ciutat, el racó del Campanar, on som ara, per acompanyar-vos des de les zones de la 94.6 de Ràdio Sabadell en aquest programa especial. Així que des d'ara i fins a la una, amb la feina del Departament Tècnic, amb la Rocío García des de l'estudi i el Roger Benet a peu del carrer, us acompanyarem amb el suport del Departament d'Informatius i qui us parla des de la direcció. Arrenquem!
Al matí, amb Raquel García.
L'Hospital Vall d'Hebron va diagnosticar el primer cas de sida de l'estat fa 40 anys, l'octubre del 1981. Un home va ingressar amb diverses infeccions i va morir poc després. Des d'aquells inicis s'ha avançat molt i, tot i que encara no s'ha aconseguit la vacuna, al primer món l'accés a diversos tractaments antivirals ha transformat aquesta malaltia mortal en crònica. Ara bé, també l'ha fet massa invisible.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell. Instagram, @radiosabadell.
I precisament el que fem ara és conversar i saludar l'Esther Artigas, que és cap de l'àrea d'acció social d'Actua Vallès. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Anna Blasco, que és de l'àrea de promoció de la salut d'Actua Vallès. Bon dia, Anna.
Bon dia.
A veure, expliqueu-nos primer de tot per què és important a dia d'avui assenyalar en vermell doncs aquesta data, no? El dia 1 de desembre com el Dia Mundial contra la Sida.
Bueno, és molt important doncs, perquè és el nostre dia. De fet, Actua Vallès va néixer arrel de tota la pandèmia que hi va haver, el 93, i també és un homenatge a totes les persones que ens han deixat, que a nivell mundial, evidentment, és una bestialitat, però a la nostra entitat també ens ha deixat a molta gent, i avui és un dia doncs, també per recordar-los i per continuar lluitant actualment contra l'estigma, la discriminació que continuen patint les persones amb VIH a dia d'avui.
Doncs a nosaltres el que fem ara és també recordar doncs, amb un petit informe que ens ha preparat la nostra companya, la Núria García, algunes d'aquestes dades i també de les accions que es faran a la nostra ciutat.
Aquest 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida a Sabadell, arriba sota el lema 40 anys de respostes al VIH, una jornada de conscienciació, de sensibilització, que també es traduirà en la il·luminació amb el color vermell de la façana de l'Ajuntament aquest vespre. S'il·luminarà després de la resolució aprovada a la Junta de Portaveus dijous de la setmana passada. Una jornada també marcada per algunes dades interessants. Per exemple, després d'assolir els objectius marcats per les Nacions Unides per al 2020, Catalunya ha pres un nou repte de cara al 2025. I és que el 95% de les persones infectades pel VIH ho sàpiguen, el 95% estiguin en tractament i el 95% tinguin la càrrega viral indetectable. A hores d'ara, segons dades del Departament de Salut, amb motiu del Dia Mundial de la Sida, 33.340 persones viuen amb la infecció a Catalunya.
Esther, explica'ns què us sembla el lema d'enguany, no? I les activitats també programades, no? A la ciutat.
Bueno, al final l'eslògan és important perquè fa 40 anys que estem lluitant contra aquesta malaltia. Ja fa molts anys, les coses han canviat molt, però encara hi ha molta lluita que hem de continuar fent. I també ens sembla que és una cosa que pertany a tota la societat. No és just que només les persones amb VIH o les entitats directament relacionades, no?, que estem lluitant amb aquestes persones, doncs haguem d'assumir tota la responsabilitat de continuar lluitant. No, és una cosa que està passant a la nostra societat i que ens hem d'implicar tots. Les activitats programades, doncs, estem en una carpa fins a les 2, donant informació, repartint globus, passant-ho bé, que és un dia molt important i també és per nosaltres també és molt significatiu, perquè és una oportunitat per reunir-nos i per trobar-nos. I una cosa que en principi és negativa, perquè no deixa de ser una malaltia, també podem treure-hi coses bones, no? I les coses bones és tot el que genera dins d'una entitat com és Actua Vallès, les famílies que s'acaben fent, i això també s'ha de destacar, no només la part negativa.
De fet, això és el que farem avui, a banda de sensibilitzar, reivindicar, no? I també visibilitzar. Anna, per això em sembla molt important també destacar, posar xifres, no?, aquesta malaltia i l'impacte que té també, doncs, al nostre territori.
Sí. Doncs, les dades de més actualitzades que tenim són les del 2019, i a l'any 2019 noves infeccions de VIH detectades a Catalunya van ser 471 i casos de sida van ser 56. Dintre, destacar una mica, no?, la proporcionalitat d'aquestes dades, d'aquesta xifra, dels 471 casos nous, en què el 61% d'aquests casos són dintre del col·lectiu gay, bisexual i d'altres homes que tenen sexe amb homes, que és un col·lectiu que ara mateix té molta incidència o té la major part d'incidència dels nous casos de VIH, també per com ha canviat, no?, la via de transmissió, diguéssim, principal, com ha evolucionat l'epidèmia del VIH. I és una tendència que està bastant estable i que just aquest any comença a disminuir en el col·lectiu d'homes gais, bisexuals i homes que tenen sexe amb homes. Després tenim que un 16% de les noves infeccions s'han donat en homes heterosexuals i un 10% en dones. I finalment el 4% s'han donat en persones que s'injecten drogues, que també crec que és una dada a destacar perquè a vegades tenim la tendència, no?, per l'estigma que comporta el VIH, per com el tenim socialment après, no?, doncs estigmatitzem molt certs col·lectius i també a vegades hi ha la tendència a pensar, doncs, que, per exemple, no?, les persones que s'injecten drogues, doncs, és un col·lectiu on hi ha moltíssima incidència i avui en dia, doncs, s'ha fet molta feina de reducció de danys també, que ha tingut molts efectes en què això no sigui així. I això, i sí que se centra molt més la transmissió en el que és la via sexual, la transmissió sexual.
Realment, jo crec que l'estigma que s'associa, no?, a aquesta malaltia és precisament per, doncs, el perfil, no?, que hi havia, doncs, a la dècada dels 80, que tal com estàs descrivint ha anat variant i transformant-se. A mi el que em sobta és a dia d'avui, no?, com encara hi ha tanta gent que es contagia. Quins són els motius, Anna? O que creieu, clar, perquè és molt difícil, no? No tenim aquí la vareta màgica.
Sí, els motius, jo al final diria, doncs, primer de tot, la falta d'informació, no?, potser. A mi em sembla un motiu molt important, perquè em sembla com un pilar fonamental de la prevenció, i la informació al voltant del VIH, de com es transmet, i també crec que hi ha una gran influència de l'estigma cap a col·lectius, en el cas de la transmissió sexual, cap al col·lectiu gay, bisexual i d'homes que tenen sexe amb homes, perquè s'associa moltíssim, no?, al VIH a aquest col·lectiu, i realment crec que és molt important a nivell de tota la societat entendre que el VIH és una cosa d'absolutament totes les persones, que la transmissió es pot donar en qualsevol situació, no, de, diguéssim, de transmissió sexual, sempre i quan hi hagin presents les pràctiques de risc, no? I sempre tenim la tendència a insistir en que no hi ha col·lectius de risc, no? En sortir de la lògica de col·lectius de risc per passar a entendre que hi ha pràctiques de risc. I les pràctiques, doncs, com les faig, si les faig amb protecció, si les faig amb mesures per reduir les probabilitats de transmissió, doncs canvien, i crec que això és important conèixer bé, doncs això, com es transmet, quines pràctiques són les que tens més probabilitat de transmissió, i sobretot el coneixement i el cribatge massiu a totes les persones, no? L'accés a la prova ràpida, als serveis de detecció, que al final és el que, diguéssim, té més incidència en parar les noves infeccions, perquè és detecció precoç, es frena, diguéssim, la cadena de transmissió, i és, doncs, el que jo destacaria com a més fonamental.
De fet, la prova de l'OVIH, que és un dels vostres, podríem dir, cavalls de batalla, no?, de l'entitat, però, Esther, també teniu molts altres programes i em sembla que volies afegir alguna cosa.
Sí, volia afegir una cosa, baixant una mica la realitat, el que diu l'Anna. Sempre que fem xerrades preguntem qui de nosaltres hem tingut relacions sexuals, i tothom diu jo. Quantes d'aquestes persones que hem tingut relacions sexuals ho hem fet alguna vegada sense preservatiu? Jo. I quantes persones de les que hem tingut relacions sexuals sense preservatiu ens hem fet la prova? I aquí és quan canvia les cares, no? Això és el que ens agradaria també transmetre avui, i és una bona oportunitat a través d'aquest programa, i és on després l'Helena us explicarà que oferim la prova confidencial, gratuïta a l'entitat, però en el fons és això, sortir d'aquests col·lectius, no, on hi ha l'estigma, i pensar que la via de transmissió és la sexual, i que si no s'utilitza prevenció, doncs en qualsevol moment puc ser jo.
Doncs per això em sembla tan interessant, avui fer, doncs, aquest programa per, doncs, trencar mites, estereotips, i sobretot donar aquesta informació de servei. Va, explica'ns, que tenim molta curiositat per aquests programes i evidentment tenim una hora i molts testimonis, així que anem avançant.
Sí, molt breument, tenim tres projectes que són dedicats exclusivament a persones amb VIH. Un d'ells és el Cafè Positiu. Té aquest nom perquè va ser el primer que va començar l'entitat, i el seu origen era el 93, quan va començar l'entitat. Es feia un cafè amb persones i familiars, persones amb VIH, familiars, i bàsicament el que feia era acompanyament a la mort. Llavors, ens sembla molt bonic continuar mantenint aquest nom de projecte. Els objectius d'aquest projecte és ajudar, acompanyar la persona a aprendre a conviure amb aquesta malaltia, no només quan hi ha diagnòstics recents, sinó hi ha persones que actualment continuen tenint un diagnòstic fa 20 anys i continuen vivint-ho d'una manera amagada, i viure dobles vides durant 20 anys, ningú sap els efectes psicològics negatius que pot arribar a tenir. I l'altre objectiu és posar en contacte a altres persones amb VIH, no? El que dèiem de fer família, de poder ser nosaltres mateixos i no haver d'amagar el meu estat serològic, perquè el normal actua és tenir VIH, no tenir-lo, no? Aquest és el Cafè Positiu. Tenim dos altres projectes que el que fem és treballar per l'autonomia i per processos d'autonomia personal. Un d'ells és un pis d'acollida de 8 places aquí a Sabadell. És un pis mixte on les persones poden estar-hi un màxim de 2 anys, i bàsicament són persones sense recursos que necessiten un pla de treball i necessiten durant un temps, doncs, un treball molt més intensiu per poder sortir molt millor de com han entrat. També tenim el SABA. El SABA és relativament, fa uns anys, pocs anys, que s'està executant, i és una mica la continuació del pis d'acollida, perquè en el fons, quan la gent està a pis d'acollida, doncs, té molta atenció educativa, se senten, jo sempre dic, no, que estan en una bombolleta, i quan sortien a la realitat les coses canviaven. Hi havia bastant índex de fracàs terapèutic, i des de, això és una cosa que hem fet conjuntament amb Cartera de Serveis de la Generalitat de Catalunya, doncs és una mica una continuació i un acompanyament a aquesta autonomia, no? Tenim 24 places en aquest projecte, i també és veritat que en aquest projecte tenim 4 pisos de suport, però que són temporals també i amb molta menys intensitat educativa. I l'objectiu és que desapareixin, però que desapareixin perquè ja estan bé, que ens vinguin a visitar i que ens vinguin a fer un petó, però que ja no ens necessitin per poder estar bé.
Doncs nosaltres el que farem ara és també afegir a la conversa doncs, també algunes d'aquestes persones, d'aquests usuaris, no? Uh-huh. I també, doncs, també altres tècnics perquè ens expliquin, evidentment, doncs, com és aquesta col·laboració i cooperació.
Al matí, amb Raquel García.
Afegim a la conversa la Rosa. Hola, Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el Jorge. Bon dia, Jorge.
Hola.
I, per últim, la Marta Vila, que també és tècnica d'Actua Vallès. Bon dia, Marta.
Bon dia.
A veure, expliqueu-nos, primer de tot, a Rosa i també, Jorge, com vau arribar, no?, a Actua Vallès. Quina era la vostra situació i què és el que us vau trobar, no?, en aquesta entitat que suposo de, que informació i acompanyament. Rosa.
Bueno, la meva arribada a Actua va ser la meva salvació, perquè estava super degenerada i bueno.
¿Qué edad tenías, Rosa, cuando llegaste a Actua y un poco cuál era tu situación?
Pues tenía 12 años menos y tengo 59.
Uh-huh. Y explícanos un poco cómo llegaste, es que ¿por qué te informaron que existía esta
yo
entidad?
Yo estaba en un piso terapéutico, pero metí la gamba. O sea, me metí un pico y entonces de ahí me derivaron a Actua. Uh-huh. Y fui a Actua con las maletas y todo el rollo y me vio Esther. Yo vi a Esther y digo, vaya puncarras, me ha tocado.
A veure, la puncarra per al·lusions, Esther.
Bueno, és que si us explico la primera trobada, o sigui, jo aleshores treballava a pis d'acollida, ho explico, eh? Treballava a pis d'acollida.
Explica.
No, però és que és com molt significatiu del que és Actua. Treballava a pis d'acollida i feia la primera entrevista de selecció, que no sabíem si entraria. I arriba una senyora que diu que jo puncarra, però ella, vamos, de calavera, de no sé què, de no sé quantos.
Sí, marginal.
Sí, sí. I arriba allà amb tot de maletes, quan dic tot, potser n'hi havien 15. Comencem l'entrevista i la tia s'adorm. Perdona, o sigui, a mi em va entrar al cor, però vaig pensar, jo he de ser educadora social. Què faig jo ara amb això? I vaig fotre un cop a la taula per despertar-li i li vaig dir, mira, maca, tens 5 minuts per beure cafè, per rentar-te la cara o per anar-te a dutxar, però o t'espaviles o no entres a pis d'acollida. Això va ser el nostre primer...
El nostre...
La nostra trobada. Jo crec que aquí ja va ser una
home,
cosa...
Home, això ja
no?
va ser tota una declaració d'intencions, 12 sí, anys sí, de sí, relació, sí, d'acompanyament.
Sí, sí, sí.
Explica'ns també, Rosa, com has evolucionat, no?, en aquest temps, com t'han acompanyat i també com has viscut la malaltia.
Bueno, la malaltia la vinc bé. No faig cas, vull dir, prenc la medicació i ja està. Uh-huh. No li dono més importància de la que té.
Quin és el pitjor efecte secundari de la malaltia? Potser l'estigma que patiu?
Sí, potser sí, l'estigma i el rechaç.
Per això és important tenir també, no?, el suport de les educadores, no?
Pues sí, perquè t'ajuden molt. I si necessites parlar d'algú, de qualsevol uh-huh. cosa, t'ajuden, són amigues. No les veus com treballadores, les veus com amigues.
Bueno, és que al final portem 12 anys estant juntes, no? Llavors, evidentment, hi ha vincles efectius, que això no vol dir que a vegades no ens haguem de posar seriosos, que no haguem de posar límits, però jo penso que una de les coses guais, molt guais, de poder treballar a Actua és que som equip, fem un equip amb la persona usuària, no?
Sí.
No és jo sóc el professional, tu ets el que has arribat aquí, per tant, hi ha alguna cosa que no has fet bé a la vida i tranquil, que jo ara et diré i et salvaré la vida. No, és, ei, on estàs, on vols arribar, què podem fer nosaltres per acompanyar-te? Això sí, si arribem a acords, com que és la teva vida, confio en tu i confio que pots arribar-hi, llavors sí que ens posem estrictes amb això.
Uh-huh.
I de fet, amb tu, Cookie, li diem, la Rosa, hi han hagut moltes anades i vingudes, tu has marxat
sí.
de l'entitat,
uh-huh.
has tornat, no? Al final s'ha vingut convertit una mica com el teu campament base. I jo crec que una cosa molt guai és que la teva demanda, quina era quan vas arribar? Que necessitaves, què?
Un pis.
Un pis, no? Fa 12 anys que ella volia un pis i volia un pis i volia un pis. clar, a mi em demanava un pis i una persona en consum actiu, no?, amb moltes dificultats, era, sí, madre mia, això com ho farem? Doncs pues la Cuqui té un pis, no?
Hem aconseguit un pis fa 3 anys.
Està en un projecte de l'entitat, que no és exclusiu per persones amb VIH, que és el Housing First, i des de fa 3 anys està vivint sola, autònoma, amb un suport mínim d'educadors, sí, però d'algú que quan va entrar per la porta va ser madre mia de mi vida, què vamos a hacer con esto? Ha aconseguit el somni que tenia, no? I és molt, sí, bonic això. Poder,
home,
fer l'acompanyament com a professionals
és
superxulo.
No? A la, sí, vostra tasca i també, evidentment, doncs, a aconseguir aquesta autonomia, aquesta independència, suposo que, Rosa, la vida,
sí,
t'ha canviat.
Sí, m'ha canviat totalment. A més, jo he canviat també. He canviat totalment. Jo era una persona supermarginal, amb ràbia, amb ira, marginal, marginal. I ara no se'n coneix.
Lo certificamos.
Hasta la veu he canviat.
Posa la veu, posa la veu de quan vas arribar.
¿Qué quieres que te diga?
Aquesta era la veu i la seva carta de presentació. Doncs, és veritat, era aquesta, vull dir.
Fet aquesta presentació, nosaltres continuem coneixent més històries. Ara, per exemple, la del Jorge, amb la seva educadora, la Marta. Jorge, explica'ns primer, com vas arribar, no?, també en el teu cas, a Actua? Quines eren també les teves necessitats, les teves demandes?
Bueno, en mi caso en particular, como vengo de otro país, no tenía conocimiento de lo que es Actua o de alguna entidad en sí que podía ayudarme. Al principio mi vida como ya estaba yendo a la mierda porque ya estaba prácticamente en la calle, estaba sin trabajo, sin dinero y no sé cómo decirle a Dios gracias o a lo que sea gracias. Me llega un mensaje donde dice que puedo hacer pruebas gratis y también, ¿cómo se dice? Confidenciales.
Ajá, eso es muy importante.
Sí, entonces me fui hasta Granollers, donde fui atendido por Elena, que es una de las que trabaja en Actua. Uh-huh. Y en eso, pues yo le explico un poco a ella de mi situación actual sin saber nada de Actua. Y ella me explica un poco de lo que se hace en el caso de que salga positivo en VIH. Pero si no salía, entonces a lo mejor mi vida hubiera ido para peor, pero no sé cómo tomarlo al final el resultado, porque era como, es positivo en VIH, pero me está salvando en otros aspectos.
Doncs jo crec que a la vida sempre hem de mirar, no?, la part positiva, perquè aquesta era la realitat. Llavors m'agrada aquesta, no?,
claro,
aquest aprenentatge que expliques.
Es que en ese momento no tuve tiempo de tomarlo como mal o de sufrir, porque al final, uh-huh, estaba viendo la luz al final del túnel. Entonces llegué a Actua y me hablaron del piso de acogida y tal, y bueno, así fui, así llegué hasta Actua.
Uh-huh. Marta, explica'ns també la vostra relació, no?, i també la necessitat, perquè moltes vegades, com avui descobrirem, doncs aquesta malaltia es viu en la intimitat, no?, precisament per la por al rebuig, no?, perquè a vegades en l'àmbit laboral no es pot explicar, perquè això té unes conseqüències, discriminació, per això és important, no?, també vosaltres oferir tot aquest suport, fer com de xarxa, no? Mm.
Pues yo como la Estrella Cookie también conocí a Jorge cuando trabajaba en el piso de acogida y también en la primera entrevista de valoración para ver si podía entrar al piso o no. Me lo derivó mi compañera Elena desde el proyecto de prueba. También todos sabemos cómo trabajábamos y Elena confiaba mucho en esto. Entonces, lo conocí en la primera entrevista. Jorge no venía para nada como es hoy. Venía como muy pequeñito, muy encerrado en sí mismo, con mucho miedo. Yo creo que tenía mucho que ver con las experiencias que había pasado previamente, sobre todo, ¿no?, la idea que se tiene del VIH en otros países, cómo supones, ¿no?, este estigma y este autoestigma, cómo supones que te va a tratar la gente o que la gente va a reaccionar cuando lo sepa. Entonces venía como súper, súper encerrado en sí mismo durante la primera vez que nos vimos.
Però és normal, no? És molt trist, perquè en altres malalties això no passa, no? Però en canvi, quan pateixes, doncs, sida, la veritat és que encara tens com, doncs, aquesta culpabilitat, no?, sembla, associada.
Bueno, en principio sí, aunque otros no te hagan sentir culpable, uno mismo ya se siente culpable por contraer el VIH. Es como que hice mal o que hice para merecerme esto. Y al final las cosas pasan porque sí, por más de que uno se cuide, inclusive uno al principio nunca piensa que va a pasar por esto, hasta que pasa y se te cae todo el mundo encima, el mundo te viene encima. Pero lo que pasó con Actua es que de antemano ya me hicieron sentir como no está pasando nada malo. Entonces esa parte me hizo sentir como muy tranquilo, y aparte de eso, el acompañamiento de Marta y todo el equipo educativo del piso es como, como dice la Cookie, ellos te tratan como si fueran de igual. O sea, no, yo no soy la educadora y tú el usuario, es como prácticamente como amigos. O sea, no hay una diferencia ahí. Y eso, o sea, eso se siente súper bien. Te hace sentir súper humano, te hace sentir... Como ella te explicaba, de que al principio yo era como muy cerrado. Era básicamente mi forma de ser para defenderme del mundo, pero lograron abrirme.
Es que si algo caracteriza el estigma asociado al VIH es el miedo que viven las personas a contarlo, a que se enteren, a que pasara, ¿no? Es el miedo por la propia salud y por la propia vida, pero hay un miedo a todo lo social que paraliza, que esconde, ¿no? Y que deja a la persona recluida en sí misma, en sus casas, con la gente. Entonces, es muy importante, ¿no? Establecer relaciones sociales desde otro lugar, el cariño. Yo creo que una de las cosas también muy guays de trabajar en Actúa es que yo no entendería lo que hacemos sin una gran dosis de cariño y de amor, porque los queremos. Y realmente, a lo mejor eso está muy mal decirlo o no suena bien, pero yo siento que los queremos y que si no lo hiciéramos las cosas con cariño seguramente no las haríamos así.
Jo crec que és part del vostre èxit, perquè es veu en cada cas que expliquem i que continuarem explicant al llarg d'aquest programa. Doncs nosaltres us acomiadem ara a tots, a la Rosa, l'Ester, el Jorge i a la Marta, perquè continuem avançant i descobrint altres mirades, vivències i experiències. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
A vosaltres.
Bon dia. Gràcies. A vosaltres.
Ara el que volem fer és parlar del diagnòstic precoç, una eina fonamental per millorar la qualitat de vida dels pacients i aturar també els efectes del virus en el sistema immunitari de les persones afectades.
Vive tranquil·la i hazte la prova.
La vida es vida.
Vive tranquilo y hasta la prueba.
Saberlo da vida.
Sé valiente, sal de dudas.
És un dels vídeos que han fet des d'Actua a Vallès per parlar de la importància d'aconseguir un diagnòstic precoç de la infecció pel VIH. I per això el que fem ara és saludar l'Helena Grinyan, ella és de l'àrea de promoció de la salut d'Actua a Vallès, per parlar d'aquesta importància d'oferir la prova ràpida de la detecció d'anticossos de l'VIH. Bon dia, Helena.
Molt bon dia.
Què tal? A veure, explica'ns per què és important doncs, facilitar aquesta prova, no?, a la ciutadania.
Doncs és molt, molt important perquè hi ha molta gent que té VIH i que no ho sap. Llavors, l'objectiu és detectar aquests casos ocults que per l'autopercepció que tenen les pròpies persones de si mateixes, de la possibilitat de no risc, de, bueno, com que tinc parella estable, això no va amb mi. I bé, aquests mites que al final doncs, no acompanyen a fer els diagnòstics com toca, no? Llavors hem de promocionar molt la prova ràpida i que tothom s'ha de fer la prova com a mínim un cop a la vida.
Doncs em sembla que no fem els deures, eh? Bé, perquè el cert és que entre un 20 i un 25% de les persones infectades pel VIH no saben que ho estan. Ai. I per això, com comentaves i com també ens explicava l'Anna, doncs es segueix propagant. Explica'ns on realitzeu aquesta prova i també, sobretot, deixem clar que és gratuïta i confidencial.
Sí, totalment. Oferim la prova a diferents municipis, com que bueno, la seu la tenim a Sabadell, al Passeig Gaudí 31, i apropem la prova a Manresa, a Terrassa, a Granollers. També anem a diferents universitats, on sempre anem tots els anys a l'Autònoma, i aquest any hem incorporat dues noves universitats, la de Manresa i la de Vic. La veritat és que amb la gent jove funciona molt bé, vull dir, quan saben que estem fent proves per allà, hi ha overbooking. Se'ns queda això... molta gent pendent de fer la prova.
Doncs això és molt positiu, no? Que sí. Els joves responen doncs, sí. a aquestes demandes. Qui s'ha de fer la sí. prova? Has dit abans que tothom sí. se l'hauria de fer doncs,
és
un cop a la vida, que és recomanable, però clar. En quins casos també, sí. perquè els nostres oients doncs, tinguin la informació?
Especialment si alguna vegada a la vida hem tingut sexe sense preservatiu. Al marge de amb qui haguem tingut aquesta pràctica sexual i les vegades que l'haguem tingut. Si hem tingut sexe sense preservatiu, ja és recomanable fer-se la prova. Perquè com podem saber al 100% que no tenim VIH si no ens hem fet mai la prova? Què és el que ens dona aquesta garantia?
És una molt bona pregunta que jo crec que farà reflexionar els nostres oients. I explica'ns també, per acabar, doncs, una mica... com quantes proves feu habitualment, no? Per, doncs, ara penso, per la seu d'Actua Vallès. Passa molta gent?
Moltíssima gent. Doncs mira, aquest any farem al voltant de les 800-850 proves, vull dir, encara ens queda tot el desembre pel davant, però ja hem arribat a aquesta barrera, o sigui que, i va increixent, o sigui, any rere any hi ha un increment del nombre de proves, però també es piquen molta pedra, vull dir, oferint molt la prova, fent molta difusió, fent campanyes de la prova, bueno.
En aquest sentit també volia, per acabar, que ens expliquessis també de la manera, no?, que arriba la gent, el perfil de les persones usuàries que venen doncs, a fer aquesta prova i una mica com responen, no? Perquè, clar, tampoc no ha de ser fàcil segons quin resultat, no?
Clar, no és fàcil ja el mateix fet de fer-se la prova de VIH no és fàcil perquè és enfrontar-se a un fet o a una possibilitat que encara que després sigui un resultat negatiu, al moment previ penses, ostres, si és que jo he tingut sexe sense preservatiu alguna vegada i podria tenir VIH, no? I la incertesa aquesta genera una ansietat brutal. Llavors, les persones acostumen a arribar la primera vegada que es fan la prova amb un nivell de nervis important. La major part de persones que fan cribatge de VIH que acostumen a ser, per defecte, homes que tenen sexe amb homes, perquè al final doncs, no deixa de ser el col·lectiu més vulnerable i el que més ha patit aquesta situació. I cada vegada es van incorporant més perfils diferents, però predomina gairebé sempre aquest grup. Ara, com et comentava, doncs la gent jove també s'està animant cada vegada més, no? I aquí pues, el que intentem també és enfocar la prova des de... No fer diferències entre gèneres i sexes, sinó que és la persona i les seves pràctiques. Vull dir, si jo tingui el gènere que tingui i la identitat que tingui, he tingut una pràctica a pèl, puc haver estat en risc, per tant m'hauria d'animar a fer-me la prova alguna vegada. Que la primera vegada em farà por? És veritat, perquè al final parlem de VIH i quan no dominem o no tenim tota la informació al voltant del VIH a dia d'avui, doncs la por ens ve perquè encara tenim a la memòria aquelles situacions de sida dels 80-90. Però això és el que hem de començar ja a treure una mica de la taula, no?
Exacte, a treure, no? A oblidar doncs, aquest relat que tenim molt interioritzat, sobretot la gent que ja tenim certa edat, no?
Sí.
Però afortunadament doncs, esperem que els joves, doncs això, mica en mica, vagin doncs, també canviant la seva mirada. Moltíssimes gràcies, Helena.
Gràcies a vosaltres.
I ara el que fem és també parlar, compartir l'experiència i la vivència d'altres afectats i també descobrir els reptes que encara queden, com per exemple doncs, reduir els contagis, atendre i millorar la qualitat de vida dels pacients i, evidentment, també trobar-hi una cura. Ara el que fem és saludar de nou a l'Helena Grinyan i a l'Anna Blasco de l'àrea de promoció de salut. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
I afegim també a la Joana, també al Milo i al Frederico. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
Si us sembla, Anna, comencem també parlant, no?, i Helena, perquè no n'hem parlat, i és important també doncs, parlar del que vol dir indetectable, no? Què vol dir això? Perquè, clar, els tractaments han avançat molt. Afortunadament, no hi ha, doncs, lamentablement, no hi ha una cura encara, no hi ha una vacuna, però sí que avui dia l'esperança de vida dels afectats és igual que de la resta de la població.
Doncs indetectable és la situació actual amb la que es troba una persona que fa tractament, que és quan comença el seu tractament, al cap de 6 mesos s'ha suprimit per la seva totalitat la càrrega viral de la part infecciosa del virus. A partir d'aquest moment la persona ja no pot transmetre el VIH. Això es dona en la major part dels casos detectats i que han iniciat el tractament. Hi haurà alguna persona que trigui una mica més, però normalment és aquest temps, no? Al voltant dels 6 mesos i ja està suprimida la càrrega viral. És superimportant perquè a partir d'aquell moment no es pot transmetre el virus ni per sang ni per fluids sexuals. Aquesta persona pot tenir fills sans, pot tenir parella sana i no transmetre-li el VIH. Clar, lògicament sempre pactant l'ús o no ús del preservatiu, com és natural, eh?
Però, de fet, això ha estat revolucionari. Jo crec que ha canviat, no? Ha fet un salt qualitatiu en el dia a dia d'aquestes persones, no? A l'hora de relacionar-se i de tot, no? De viure la pròpia experiència. Explica'ns, Anna.
Sí, totalment. Vull dir, el tema d'indetectable és igual a intransmissible, és un canvi fonamental. És un canvi que s'ha aconseguit, no? A través de la investigació clínica, dels progressos clínics, i sí que a vegades fem una mica la reivindicació, no? Des dels serveis de prevenció i de lluita contra l'estigma, de la diferència que hi ha, no? De la informació que té la societat, i com que s'ha quedat, diguéssim, en un punt molt endarrerit amb el que és l'estigma associat als 80, el que era el VIH abans, de confondre VIH i SIDA, no? Que ara ho comentem.
Ara ho has dit. Sí. Jo crec que és interessant i fonamental que els nostres oients entenguin, no?, la diferència.
Sí, de fet, ara, bueno, l'Helena us comentava, no?, tot el servei de la prova ràpida de detecció, i és una cosa que ens trobem molt sovint, no?, que la gent diu, sí, no, és que mai m'he fet la prova del SIDA, llavors sempre tenim com l'oportunitat d'incidir i dir, un moment, no?, quina diferència hi ha? Vull dir, al final, les persones que viuen amb el VIH tenen la infecció de forma crònica i, com ha dit l'Helena, no?, amb la medicació, avui en dia, a més, doncs, que té moltes implicacions diferents del que era la medicació d'abans, té molts menys efectes secundaris, n'hi ha de molts tipus, si hi ha efectes secundaris amb una medicació em puc canviar, no?, vull dir que hi ha moltes opcions i puc aconseguir la indetectabilitat i, per tant, una persona que està en tractament i està indetectable amb la càrrega viral suprimida, no?, en els fluids, té una infecció crònica que la controla, doncs, això, a través de la medicació. I la SIDA, diguéssim, no?, és el síndrome que podria arribar a patir una persona que no sap que té la infecció pel VIH, que no sap que no s'ha detectat, no?, o que no es pren el tractament, pel que sigui, o que no hi té accés, no?, perquè també parlem de la realitat, doncs, molt aterrada aquí, en el nostre
el
context
món.
Territorial, sí, però és molt diferent a molts altres països del món, no?, que no hi ha un accés garantit a la medicació. Aquí, per sort, doncs, sí que hi és, i les persones que prenen la medicació mai desenvoluparan la SIDA, no? Per tant, que una persona que viu amb el VIH hagi de sentir que li diuen, no?, ah, tens la SIDA, tal, com que la SIDA s'associa molt més, doncs, a mort, no?, perquè sí que és, doncs, aquella fase de la infecció que ha avançat molt i on em puc trobar, doncs, amb el sistema immunològic molt afectat, i això implica que altres malalties, no?, oportunistes em poden afectar i provocar-me la mort. Però realment la diferència és fonamental. Vull dir, la SIDA és una altra cosa.
Clar, i és molt interessant tot això que explicaves, no?, i com, doncs, almenys al primer món, no?, amb tot aquest, doncs, això, amb els tractaments, no?, s'ha anat avançant, i aquesta malaltia que abans era mortal, doncs, ara només és crònica, que evidentment, doncs, és una altra conseqüència totalment diferent. A veure, afegim, doncs, també que volem descobrir els testimonis de la Joana, també del Milo i del Frederico. Expliqueu-nos en el vostre cas. Qui vol començar? A veure. Ai, quins nervis. Vinga, va, explica'ns en el teu cas, no?, una mica, doncs, quina ha estat la teva vivència i també, doncs, quines reticències o també quines discriminacions has pogut patir.
Vale, buenos días y gracias por permitir este espacio. Es muy importante para nosotros que nos permitan expresarnos y que la sociedad es quite este tabú que hay, que nosotros podemos ser un peligro para ellos, porque realmente la ciencia ha avanzado, pero desafortunadamente el pensamiento de la sociedad se ha quedado estancado. Ya las personas con VIH no son unos pacientes peligro para la sociedad, por el contrario, la sociedad se vuelve un peligro para nosotros como pacientes, porque es la sociedad la que se encarga en estigmatizarnos. Seguimos siendo seres humanos, seguimos teniendo sentimientos, seguimos teniendo ese deseo por superarnos, por salir adelante en todos los ámbitos sociales, laborales, sanitarios, familiares. Y hoy levantamos nuestra voz para exigir y para pedir que por favor se nos dé ese espacio dentro de la sociedad sin señalarnos, sin hacernos menos, porque es una enfermedad que cualquiera puede obtener, no solamente por medio de una transmisión sexual, sino por pincharse una aguja, las personas que le gustan hacerse el piercing, tatuajes, demás. Entonces, bueno, de cualquier aspecto se puede contener esta, contagiar de esta enfermedad, pero si bien es cierto, podemos tener, digamos, gracias al avance tecnológico y científico, tenemos cómo tratar esta enfermedad y no permitir que llegue a un SIDA.
Tu has sentit o has patit discriminació en algun dels àmbits, familiar, laboral,
bueno,
per patir la malaltia o, per exemple, doncs, no ho expliques, que també doncs, a vegades, no? Suposo que no és fàcil.
Bueno, de pronto la discriminación laboral en cuanto a que cuando uno llega inmediatamente le preguntan si uno tiene alguna patología y está uno no sabe si decir si es portador o no por el miedo al que dirán o el miedo a un rechazo. Entonces, la verdad, nunca he tenido la oportunidad de expresar en el ámbito laboral esto. Lo que sí quiero dejar claro es que deberían existir instituciones donde no solo orienten al paciente contagiado de VIH, que es muy importante, pero a ver, detrás de este paciente están los hijos, los familiares, los padres, las personas más allegadas que también necesitan una orientación de cómo aceptar. Porque desafortunadamente, aunque la ciencia ha avanzado, cuando uno se entera del diagnóstico, uno inmediatamente lo asocia con la muerte y sus familiares igual. Es un proceso muy doloroso, no solamente para el paciente, sino también para sus familiares. Entonces, animo a las entidades que trabajan en pos de las personas contagiadas por VIH a ampliar más nuestro concepto y nuestra labor para poder apoyar no solamente al paciente, sino también a su núcleo y a las familias que lo rodean. Gràcies.
Ah, no, gràcies a tu per compartir, i a més amb aquesta claretat i sinceritat i amb totes aquestes reivindicacions que jo crec que avui esperem que al matí de Ràdio Sabadell doncs, aporti el seu granet de sorra per això, sacsejar una mica consciències i per donar aquesta informació de servei. De fet, Helena, tu abans de continuar amb els casos em volies explicar i puntualitzar no, temes de contagi versus transmissió. A veure, explica'ns.
Sí, des de totes les entitats estem treballant molt dur perquè quedi ben clara la diferència entre contagi i transmissió. El VIH no és contagiós. Si fos contagiós, el 99% de la població tindria VIH. No és el cas. El VIH es transmet, ha de sortir per una porta de sortida d'un cos infectat i entrar en un cos sa per una porta d'entrada. I ha de ser sobretot d'una persona que tingui càrrega viral, vol dir que aquella persona no està fent tractament, per tant és potencialment transmissora del virus del VIH cap a una persona sana. Ja està fer aquest petit
matís, que em sembla superinteressant, que jo crec que vosaltres també feu xerrades, no?, per les escoles i instituts, per parlar tots aquests temes.
Sí. Tenim la companya, la Júlia Collignon, que avui està presentant la seva guia Diversex, que és la cap del tema del projecte de formació dins dels instituts, escoles i demés. L'Anna l'acompanya moltes vegades als tallers, per tant potser ella pot expressar una mica més el tema de la formació.
Bueno, apuntar sí que també és molt important, no? Al final la tasca de visibilització, sensibilització en entorns diferents, no? L'entorn acadèmic i sobretot això, també treballar amb coses, paraules, no? Que tenim molt associades, això, contagi, sida, tal, com treure el pes que té, no? Per treballar també de fons al final com es construeix l'estigma.
I més en aquests temps convulsos, no? D'aquesta altra pandèmia que ens ha tocat viure, no? El coronavirus. No sé si creieu que ha fet, ha desbancat també una mica doncs,
aquestes reivindicacions, no? Que potser doncs, la gent més jove, els nens petits, potser no tenen tanta consciència, no?, d'aquesta malaltia.
Bueno, les dades ens indiquen al final que l'aparició, no?, de tot el tema de la Covid sí que ha afectat molt doncs, als pacients que viuen amb el VIH, a les persones amb nous diagnòstics, però bueno, des de Salut, no?, s'intenta i es prioritza doncs, que no quedin enrere temes tan fonamentals com és el tractament antirretroviral de les persones que tenen el VIH i de les persones que prenen la medicació com a tractament, com a profilaxi, perdó, la PrEP.
La PrEP, no?
Sí, que és el tractament pres com a prevenció, que és una cosa que ara mateix també es pot accedir a través de Salut. Uh-huh. I bueno, hi ha hagut molta insistència durant la pandèmia del Covid, no?, en què això no quedi en un segon pla. I sí que, bueno, jo crec que en part ens ha servit també per reflexionar al voltant, no?, d'una malaltia que és de transmissió, que és molt contagiosa, no?, la Covid, a diferència del VIH. A mi m'agrada posar-ho d'exemple, no?, de la mateixa manera que tinc relacions socials, vaig en metro, em relaciono amb gent, no?, vaig a bars i puc contagiar-me de la Covid, de la mateixa manera. Sí, tinc relacions sexuals, tinc una vida sexual que comparteixo amb altres persones, doncs tinc tantes probabilitats també, no, de la transmissió del VIH. Mm-hmm. És diferent, òbviament, les vies són diferents, però les implicacions que té relacionar-se, sigui socialment, sigui sexualment, doncs són unes implicacions. I al final també des de l'educació sexual intentem treure-li molt a la cultura de la por associada, no, a la sexualitat, no?
Doncs també reflexions molt interessants i ara doncs, volem conèixer també l'opinió del Federico i també del Milo. Una mica expliqueu-nos, Milo, en el teu cas, sí, la teva
vale.
experiència.
En mi caso, me voy a hablar a l'autoestigma o estigma internalizado y yo mismo luché con este. Y... tiene un efecto igualmente dañino en el bienestar mental de las personas que viven con el VIH y siempre me siento como tengo VIH, pero de donde estoy en Argelia nunca pude tener el valor para hacerme la prueba porque se considera como una vergüenza o una aflicción. Este miedo de la discriminación rompe la confianza para buscar ayuda y atención medical. No sé, pero el estigma es un problema muy, muy importante. Hace que hablar de esto en muchas cosas.
Suposo que en el teu cas també t'has trobat doncs, amb molts exemples d'aquest estigma, no?
Sí,
què és el que més mal et fa?
En Brasil aún sigue con el estigma, aún, quer dizer, yo creo que sí, porque hace como 14 años que salí de Brasil, entonces yo no sé cómo pasa las cosas allí. Pero yo nunca he sufrido ningún tipo de preconceito con parejas, con amigos y con familia tampoco. Todos me han tratado siempre como igual. Tampoco he tenido problema con ninguna, ni en el ámbito laboral, de ninguna forma. Yo, en mi caso.
En el teu cas, no? Afortunadamente,
sí.
Que hauria de ser així, sempre, però no ho és.
Yo creo que sí, que debería ser.
I expliqueu-nos també doncs, com ha evolucionat, no?, el tractament, perquè abans era gairebé una coctelera, no?, de píndoles i doncs això, de tractaments, i en canvi ara...
Cuando yo empecé el tratamiento ya era una pastilla, vale. Hace 14 años. Entonces yo pasé por una pastilla siempre, con la tripla.
Però, Marta, és veritat que doncs, en aquest sentit, als principis, no?, la veritat és que els tractaments eren molt diferents.
Sí. Crec que eren com 7 pastilles, no?
20 pastilles
20,
al dia.
Sí.
Sí.
Era una barbaritat.
Amb les conseqüències que tenia,
sí,
clar, per la salut.
Sí, efectes secundaris, els que vulguessin més, i molts d'aquests efectes secundaris han perdurat amb el temps, vull dir, no s'han pogut reparar.
De fet, jo crec que molts dels afectats, no?, per aquesta malaltia, per la sida, als 80, que ara es fan grans, no?, el repte potser serà veure com els hi ha afectat, no?, tant aquests tractaments en l'impacte, no?, de la seva salut.
Ara ve un repte important i és tractar les comorbilitats, tractar aquelles possibles patologies que venen sobrevingudes per l'edat, per l'envelliment, i bé, que és molt, molt difícil gestionar tot això plegat, no? Sobretot a l'hora de pautar tractaments, perquè les interaccions són importants, o sigui que aquí han de fer malabars els metges. Uh-huh.
Doncs veurem, i nosaltres també explicarem doncs, com va avançant en aquest sentit, no? I quins són els reptes, sobretot per això, en quant a l'envelliment. Per acabar, voleu afegir doncs, algun missatge per la societat, per als nostres oients?
Claro que sí. Me gustaría decirle a la sociedad que no seamos tan duros con los pacientes VIH positivos, porque de todas maneras somos gente que queremos salir adelante, que queremos una oportunidad en medio de la sociedad. Bastante tenemos con descubrir este diagnóstico, con vivir día a día con este diagnóstico, para que la sociedad se encargue en recordárnoslo todos los días. A pesar de que, como decía anteriormente, la ciencia ha avanzado, la salud ha avanzado, el tema de tomarnos unos retrovirales diarios no es fácil, el cuerpo no lo asimila fácil. Hay personas que sufrimos no solamente del VIH, sino que estas retrovirales nos causan depresión, nos causa baja autoestima, nos causa miedo a socializar. Y teniendo, aparte de estas patologías, de estos sentimientos de culpabilidad, es bueno recordar a la sociedad que esta es una enfermedad, es una patología que no mira estatus social, que no mira raza, que no mira color, que no mira nacionalidad. Es una patología que todos estamos expuestos a contraer. Entonces, veamos esas personas VIH positivas como parte de la sociedad, como parte de un ejemplo, y apoyémoslo para que continúe en la lucha de su progreso y de su superación. Gracias.
Doncs,
sí, no, no sé, pero en muchas veces yo siento como la gente no considera como una amenaza a la sociedad. No somos. No sé, pero no, la gente no tiene suficiente informaciones, no tiene suficiente todo sobre el VIH, sobre todo este, y hay que educar más.
Sí, hem d'educar la societat, sí. Per això és interessant el lema d'aquest any, perquè posa també el focus en la implicació, no?, que tenim la ciutadania per canviar aquesta mirada. Se'ns va acabant el temps, molt breument.
Que yo quiero decir es que nosotros somos gentes y queremos ser tratados como gentes, solo, como de iguales.
És una llàstima, eh?, que a dia d'avui encara hem de fer aquestes reivindicacions.
Bueno, jo tinc un missatge per tu, que vius a casa teva tancat o tancada i no vols compartir amb ningú que tens VIH. Has de saber que tu a Vallès tens el teu espai, disposem de suport psicològic, de grups de suport, de, bueno, un espai de seguretat on la teva privacitat, el teu anonimat estan garantits. No et quedis tancada a casa teva, vine a veure'ns, som casa teva.
Doncs, Marta, per posar punt i final a aquest programa, també tenim, doncs, per acomiadar-nos, el rap Quítate la Màscara. Explica'ns breument, i amb aquesta cançó, doncs, jo crec que posarem un bon final a aquest programa.
Sí, tant. Fa un parell d'anys, algunes persones vinculades a l'entitat, tant persones usuàries com part de l'equip tècnic, en xerrades i en espais comuns va sortir el tema de l'estigma, va sortir el tema de què els hi volíem dir a la població en general, no? Què volem dir, què volem que sàpiguen del que estem vivint ara mateix. Llavors ens vam engrescar, encara no sé ni com, i va sortir la idea de fer un rap. Al principi érem gent que no teníem ni idea de fer un rap, ni de rimar, ni de res. Només sabíem què volíem dir.
Tenien claríssima la lletra, eh?
I tant, i tant. Només sabíem què volíem dir i que ho volíem dir que arribés. Llavors, bueno, vam trobar gent molt maca que ens va ajudar molt. Vam anar a gravar un estudi de gravació molt, molt xulo, que, bueno, ni ens ho creiem nosaltres, que estàvem allà, eh? I de tot allò va sortir un rap. El rap parla sobre l'estigma, es diu Quítate la Màscara, perquè pensam que hi ha molta gent que viu amb el VIH i que està obligada a viure dobles vides, no? Que està obligada a portar una màscara.
Llavors, el rap animava a treure's la màscara a la gent que veia molt VIH i a la població en general.
Doncs ens traiem les màscares, ens traiem també els prejudicis, perquè com avui hem comprovat, encara ens queda molt camí per recórrer. Rebeu una salutació de tot l'equip que avui ha fet possible doncs, aquest programa, especialment als tècnics i usuaris d'Actua Vallès. Moltíssimes, moltíssimes gràcies i, evidentment, doncs, a tots els tècnics d'aquesta casa que han contribuït, el Roger Benet, també la Rocío García, a l'Alejandro Pacho i també doncs, a la producció el Jordi Reig i qui us parla des de la direcció i presentació.
L'estigma que t'imponen, l'estigma que t'impones, el puto patriarcado en todas sus versiones. Sí, con condón, pero toma esta lección. VIH en este mar no es el único tiburón. Mentiras por el miedo en mi entorno más cercano. No puedo ser sincero con la gente a la que amo. Los mismos que ayer me tenían en sus brazos. Es duro convivir con el miedo a su rechazo. ¿Será porque lo he visto? ¿Será que lo he vivido? Familia, los seres más queridos no quieren que me acerque a mi sobrino. ¿Qué pasa, primo? Cerrándome las puertas donde tanto hemos vivido.
Vaya a cuidarme, full cuidarme. Totes les màscares que m'he hagut de posar perquè no em feren mal, me les trec. A mi és a qui he d'estimar.
Mírame a los ojos que ves, el tacto de mi piel te parece distinto. Acércate, tócame, abrázame. Somos padres y madres, tus hijos, vecinos. Ven a mi lado, siente el calor. Quítame la máscara igual que un abrigo. No tengo peligro, no temas, amigo. El estigma es el miedo a lo desconocido.
Cansado de no me conhecer, quero cuidar de mim mesmo. Força, entusiasmo e coragem, pois alguma armadura não terei que guardar. Não quero com angústia me esconder, valor desperdiçado que me faria evoluir. Eu vou cuidar-me e quero cuidar.
Que você remova todas as máscaras que você teve que colocar, porque elas não te machucam.
Al Matí, disponible cada setmana a Spotify, Apple Podcast i iVoox.